les principals institucions del país que fan aquesta ofrena, i el Bar Sant Fermín, com a representant i banda de la plantilla a la Diada. A mi no, ja no em sorprèn perquè ho hem vist molt, però més Fermins i menys papanates al voltant del món del futbol, perquè és l'exemple clar d'entendre el que és el Barça i el que ha de ser Catalunya.
Sí. Bueno, o sigui, jo crec que Fermín és una persona intel·ligent. Llavors, quan una persona és intel·ligent i viu en una terra a la qual no és la seva natal, doncs entén a la gent que es troba. I en aquest cas, havent crescut a la Masia, havent après el català, que el parla molt bé, i tenint, sobretot, jo crec que també és molt important, una família que
humil.
No és que sigui humil, o sigui, una família absolutament normal, classe mitjana i tal, simplement que no... O sigui, és que no m'agradaria posar-me aquí en un jardí, però respon a molta part també, perquè a vegades des de Catalunya ens queixem, i amb molta raó, de la catalanofòbia, però també existeix una part a Espanya que no té res de catalanofòbia.
Bueno, jo diria que la majoria.
Jo no sé si la majoria, no ho sé comptabilitzar, però al final crec que és una mostra de normalitat. O sigui, sí. Sembla excepcional,
sí.
Perquè dius, bueno, algú que ve d'Andalusia, que creix aquí i que parla el català i que no només el parla, sinó que s'identifica amb la llengua del país que l'ha acollit, i que s'identifica amb el país que l'ha acollit i amb els valors que fundacionals del Barça, que és el catalanisme. Llavors, és excepcional, sí, perquè no ho trobem sempre, però això hauria de ser la normalitat.
La normalitat. Marcos, mira, te voy a leer una frase de un diario, es del Sport, en este caso, de Iván San Antonio. A ver si...
¿Cal?
A ver si en la Gazzetta, en l'Equip, al Washington Post, al Miami Herald, al The Guardian... A veure si trobem una frase com aquesta.
Ara és l'hora d'enfotre-se'n del San
Antonio. No, m'ha encantat la frase. I vull que la desenvolupis. El Barça... es una obra de arte implacable y emocionante. Una oda al movimiento y al futurismo.
Bueno, pero estás preguntando a Marcos, ¿no?
No, te has preguntado que desenvolupis a tu.
Sí, no, desenvolupa tu. Yo escolto.
Bueno, això ja ho vaig escriure ahir. Llavors ja...
Però s'ha publicat avui, s'ha publicat avui.
No, home, vull dir que... No sé, a mi m'emociona veure el Barça. M'emociona i intento mentalment descriure'l per després poder-ho escriure sobre negre sobre blanc. No ho sé, o sigui, no sé si és bona o dolenta la frase, però si el futbol, que jo crec que fet de certa manera, o jugat de certa manera, és art, jo, per exemple, veure jugar a Messi, per mi jo crec que és art, el que està fent el Barça de Guardiola, partits com el de la final de Wembley el 2011 contra el United, per mi allò era tan maco de veure que m'emocionava com ho pot fer, no ho sé, una molt bona cançó o un quadre o tal. I per mi el que està fent el Barça en aquest inici de Lliga s'acosta molt a una obra artística.
És que Marcos i Ivan, ha passat a la història el Barça de Cruyff, ha passat a la història el Barça de Rijkaard, el Barça del Pep, segurament el de Luis Enrique també pel Trident, no? Era més el Barça del Trident.
Sí, però per mi era una altra cosa.
Sí, però vull dir, però que sense guanyar la Champions, que esperem que el Barça ho aconsegueixi aquest any, però estem ja amb un Barça d'autor, que és el Barça de Flick. Sí, aquest sí. Barça passarà a la història com un dels millors Barças de la història i té el segell inconfundible de Hansi Flick.
Hi ha una cosa del futbol que és implacable com el futbol del Barça, que són els títols. O sigui, al final tu pots disfrutar el camí, passar-t'ho molt bé durant moltes setmanes, però et diran si tot això ha estat bé o no pels títols. No és allò del Madrid, eh? O sigui, no és el fet de dir, no, guanyar és el camí. O sigui, no, el camí no pot ser guanyar, perquè guanyar només es guanya al final. Però sí que és cert que per passar la història, el Barça de Flick, jo crec que necessitarà una Champions. Si el Barça de Flick aconsegueix una Champions, crec que sí que podem posar-lo al nivell ja de... No sé si al nivell, però com a mínim...
Un dels grans Barças de la història,
exacte.
Para mí ya está en la historia. Para mí ya está en la historia porque no hay mayor página para entrar en la historia que colarte en la memoria de la gente. O sea, que la gente tenga la sensación de que está disfrutando de algo único, de algo irrepetible, es lo que está viviendo en estos 3 años, o 2 años y 2 meses, con Hansi Flick. Tú puedes, evidentemente, refrendarlo con la Champions, pero la transformación, que para mí ha sido prodigiosa en un tiempo récord, de un entrenador anónimo, absolutamente, digo anónimo, en el universo Barça.
Sí, sí,
entendemos.
Absolutamente descontaminado de lo que era la esencia del juego del Barça, que lo ha modernizado, que lo ha transformado, que lo ha llevado a un nuevo nivel, que lo emparenta mucho más con el Barça de Cruyff que con el Barça de Guardiola, a mí me parece que haya hecho historia.
No, muchas gracias.
Marcos, gracias, buena diada.
Adéu.
Són les 12:35 minuts. Gràcies també al Nil, davanter i capità del Levante, aquest dijous, 2 dies abans que el conjunt blaugrana jugui. I Ivan, per què no, faci el 15 de 15 en aquesta arrencada de la Lliga.
Bueno, el Llevant, em sembla, ha jugat 3 partits fora, sí. Només una casa, però li va fotre 5 al Betis, que no és poca cosa. I el que passa que clar, bueno, a part que des de 2019 no són capaços de guanyar el Barça, a mi se'm fa difícil pensar que ara mateix, si el Barça manté el nivell de joc que ha mostrat els últims 5 partits que portem, que tingui alguna opció. Ha de ser un accident, o sigui, i els accidents en futbol passa, i per això has de ser tan superior al rival, perquè bueno, ja ho deia Guardiola, diu, el Barça per guanyar títols ha de ser molt superior al que faci el Real Madrid.
Ara parlem del Madrid, que m'està escoltant ja el Javier Raez. Abans, Bermo, te l'has preparat ja al Levante de cara al que t'hi juguen al Barça?
Sí, el tenim molt preparat al partit del Levante.
A quina hora comenceu aquest... diumenge?
Clar, comencem a partir de les 3, efectivament. Ens acompanyen, ja ho sabeu, com sempre, CaixaBank i Quadis Llançà, col·laboren Mont Vertical i Murprotec, i a partir de les 3, i segurament fins a 8:15, doncs una mica de Llevant-Barça, que també és un...
Tornem després o no?
Tornem al mateix moment, sí, una llàstima.
El cap de setmana... No, cap de setmana o entre setmana? Quan és la transmissió especial de dimecres? Dimecres contra el Racing. És la transmissió que fem conjunta amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys en català de
maco,
futbol
això,
en català. És molt maco, sí. Molt maco.
Ho vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, bé, bona idea.
Javier Raez,
què
tal? Ui, no se cortó, te tengo aquí. Javier Raez, buenos días.
Ah, hola, que se me cortó a mí. Estoy aquí en el Bernabéu, se me cortó y he vuelto a recuperar.
¿Qué haces en el Bernabéu?
Pues que es aquí la rueda de prensa de Mourinho.
¿Y eso?
Porque Valdebebas está al lado del circuito donde se va
claro.
a disputar este fin de semana. Vamos, está frente a frente, vamos.
Y no se oye, no se oiría, ¿no?
Está al lado de la curva esta, ¿cómo se llama? La curva esta tan famosa del circuito del Madrid, que se llama la...
Pues si no lo habéis hecho nunca.
No sé, la verdad, no tengo ni idea.
Curvas famosas hay en Mónaco, creo, pero en Madrid por la Fórmula 1...
Y de coches menos, pero tiene un nombre...
La Monumental, me chivan.
La Monumental.
Ahí.
La Monumental.
¿Vas a ir a la Fórmula 1 o...?
No, estoy acreditado y no es lo mío, los coches. Esperamos y tengo que ir.
El mío tampoco, la verdad.
No me gusta mucho la velocidad, aunque bueno, lo he escuchado, ¿eh? Esta mañana está muy cerquita y he escuchado hoy el ruido de los motores.
Rugen,
¿eh? Rugen, aunque rugen más los de la Fórmula 3.
¿Ah,
porque
sí?
Hace 15 días, sí, bueno, aquello era ensordecedor. Hay cerca un campo de golf, el Olivar de la Hinojosa, y la gente que estaba jugando al golf no podía, vamos, tener dificultades para concentrarse.
Hombre, mucha concentración.
Los que íbamos al gimnasio no tenemos un problema porque no, no pasa nada con el ruido, pero la gente que iba a jugar al golf lo tenía y escuchaba los coches, se oía mucho, la verdad.
¿Habla a la una, Mourinho?
A la una, habla Mourinho.
Ha empezado a asomar la patita ya, ¿eh?
Bueno, lo del tema arbitral yo creo que es una cosa que cuando te va algo regular o mal, habla hasta Flick, mira que me cae bien Flick, pero también Flick se asomó la patita el año pasado, ¿no? Bueno, cuando te va mal, asoma la patita, pero no, de momento yo le veo muy muy zen, muy tranquilo, no quiere líos con nadie, tampoco con la con el público, que para mí es el tema, ¿no? Los pitos a José, a Vinicius, sí. Y José Mourinho le defendió, pero bueno, yo creo que de momento está muy tranquilo.
Bueno, es verdad que con los pitos no se quiso meter. A ver, es lógico, no se va a enemistar con el público del Bernabéu a las primeras de cambio. Pero el tema arbitral yo creo que va a ser repetitivo. Cada vez que haya un error o alguna cosa va a ser repetitivo, ¿no?
Sí, bueno, pero te digo que en eso, salvo el técnico del Villarreal, que estaba en el Rayo, Íñigo, y que no jamás ha hablado de los árbitros, el resto yo creo que ha hablado todo el mundo,
sí,
toda la vida.
Sí, sí, sí.
No recuerdo a ninguno que diga, no, al final todo el mundo habla porque estás caliente, el VAR, a mí no me gusta el VAR, eso, o sea, el VAR este no me gusta, me gusta un VAR diferente, no que pare tanto el tiempo el partido.
Pensaba que era justo un otro tipo de VAR. Oye, pero, Raed, que a mi els àrbitres ara mateix m'importen poc, perquè jo crec que no estan sent... jo crec que de moment van bastant bé a la Lliga. El que sí que veig és un canvi de paradigma al madridisme, que és que ara ja comença a importar com juga l'equip. Fins fa res, l'objectiu és guanyar, saps? O sigui, no jugar bé, sinó guanyar. ¿Tú notas eso? ¿Tú que estás más de pro?
Yo, hombre, claro que interesa cómo juega el equipo, mucho.
No, o sea, pero eso es de este año.
No sé, bueno, a mí yo te puedo decir, con la gente que hablo del club, siempre ha importado cómo juega el equipo y ganar y hacerlo bien. Y, o sea, es que tampoco puedes... No te va a dar si el Inter te quita el balón en los primeros 20 minutos, lo normal es que te haga un gol, no que ganes tu 2-0. Eso te va a pasar un día.
Pero eso... Perdona, però és que això durant els, no només durant els dos últims anys on el Madrid no ha guanyat res, sinó fins i tot abans, el Madrid no ha volgut la pilota. El Madrid ha cedit la pilota i ha guanyat o a la contra, o amb decisions estranyes, o el que sigui. No, Madrid, però vull dir, jugar a futbol, allò, divertir a la gent del Bernabéu, que jo crec que cada dia està més enfadada amb el seu equip, això és el que estic veient jo aquest any, però fins ara no ho havia vist.
Yo creo que lo que influye mucho es que has perdido a Kroos y a Modric. Y
no, pero ¿cuántos años fa d'això?
Que te organiza el juego.
¿Cuántos años fa d'això, de Modric y de Kroos?
Bueno, hace tiempo, pero que te quiero decir que a mí me parece que son jugadores que marcaban la pauta del equipo, que eso te viene muy bien. Y que el Madrid le falta a la estrella Bernardo Silva, a Güler, que tienen el dominio del juego. Y me parece que eso es importante, que al Madrid le faltó la posesión, que no es para mí la clave de todo, que lo que vale es jugar bien al fútbol y ganar. Se puede jugar sin posesión, pero que le influye, evidentemente.
Uh-huh. ¿Qué novedades hay para el partido? Nada, ¿no? No hay lesionado ni nada.
Yo creo que de su amenilla jugó un poquito y podría meterle, pero creo que meterá a Bernardo Silva y a Valverde en el centro del campo. Y en defensa yo creo que va a meter a Rüdiger, jugar a Cucurella, jugar a Dumfries. Y arriba yo espero a Güler después de la sanción, también como Bernardo Silva, enganchando con Bellingham, con Vinicius y con Mbappé.
Res, permet-me que insisteixi en la idea, però vols dir que veure el Barça jugar així, com està fent, marcant 5 gols pràcticament a cada partit, podent de fer 10 pràcticament a cada partit, això no influeix també en el Madrid?
Sí, hombre, claro que influye, son vasos comunicantes, han influido toda la vida. Lo decía Mitchell cuando era jugador del Madrid, qué gran jugador Mitchell, y qué buen tío y qué buen técnico. Decía que eran vasos comunicantes, ¿no? Que era un puente aéreo, ¿no? En aquella época era puente aéreo, no había ave. Decía, no, es que esto coge el puente aéreo. Si tú ves que tu rival directo juega bien y las cosas le van bien, pues evidentemente tú te fijas en eso. Eso es normal, es humano. El seguidor del Real Madrid también se fija en eso. Pero si tú ganas, si juegas bien al fútbol y tus jugadores están implicados en el proyecto, pues hombre, pues el rival o tu vecino lo hará muy bien, pero si tú lo haces bien, pues no hay problema.
Sí, sí, però no, jo ho dic perquè això que dius que està passant ara, o sigui, en els dos últims anys el Barça també ha jugat molt bé, i en canvi es parlava de Negreira, seguia parlant de Negreira i dels àrbitres, de la Madrid Televisió. Llavors, dius, o sigui, us heu adonat ara, no?, que el Barça juga bé?
Yo de árbitros hablo muy poquito porque no sé ni quién pita este fin de semana, ni el anterior, o sea que no me entero. No me interesa mucho, me gusta que sean justos, que lo hagan lo mejor posible. Se tienen que equivocar, hay que relativizar el error arbitral como falla un delantero o un portero. Es mi forma de ver el fútbol. Yo no tendría VAR, o tendría el VAR para el árbitro que lo pudiera consultar él, el que pita en el mismo campo, cuando crea oportuno revisar su jugada. Ese VAR sí que me gustaría a mí, pero no el que pite uno que está a 500 kilómetros por la tele. Eso no me gusta, pero es mi opinión y no vale de nada porque mi opinión se acabó. Pero que es un tema que a mí no me preocupa. El tema Negreira sí que me preocupa, me parece un tema muy grave. Son dos cosas diferentes. Y luego que el equipo juegue bien o mal, pues depende en este caso de la junta directiva, del presidente, de Mourinho y de los jugadores. Son cosas diferentes, son debates que no se deben, a mi modo de ver, de mezclar.
Bueno,
no tiene nada que ver.
En tot cas, benvinguts al debat sobre el joc de l'equip.
Una última pregunta, Javi, que no me ha quedado claro. ¿Por quién apostamos en el Balón de Oro?
Pues mira, Balón de Oro, yo dije hace una semana que me preguntó Manuel en el Sanedrín el pasado jueves, me parece que es muy difícil, me parece que es dificilísimo, porque dices un nombre y lo puedes rebatir perfectamente, no es como el 2010, que para mí era para Xavi o para Iniesta, claramente. Y en esta ocasión, pues, me dice Rodri, pues es que Rodri me encanta el jugador, hizo un Mundial increíble, pero antes del Mundial estuvo renqueante. Uh-huh. O sea, no ha hecho méritos para ganar un Balón de Oro. Y mira que me duele decirlo. Fabián, pues no ha sido su mejor año. Estuvo mejor hace 2 años en la Eurocopa. Ha jugado en el PSG, ha ganado títulos. Mbappé ha marcado goles con el Madrid. Al Madrid no le ha dado ningún título. Tampoco se daría a Mbappé.
Lamin, et queda Lamin.
Yo no se daría a Mbappé tampoco, ¿no?
¿Y a Lamin? Porque queda Lamin.
Mira, creo que puede ser el que más se lo merezca, pero no hizo un mal mundial. O sea,
¿cómo?
Mundial, entre comillas, que la gente no entienda.
Sí, no lo hizo brillante, sí. No fue brillante.
No fue brillante, pero lo ganó.
O sea, no.
En el mundial.
Lamin va a hacer un mal mundial.
No va a ser, no, bueno, no ser sí, Lamin del Barça. Así,
no hizo un gran mundial. Que no estigui a nivell de 20, que és normalment el que està, però sempre estarà a nivell de 8 o de 9, per tant.
Mira, Harry Kane m'ha encantado. M'ha encantado Rafinha. A lo mejor soy de Rafinha.
No, Rafinha.
Tengo mis gustos.
Mira, gusto,
¿no? Si no està ni en el top 30,
saps
no
quin
puede,
va ser,
no puede
ser. Segons la Lliga, el millor jugador de la Lliga l'any passat va ser... No, però és que, per exemple, el millor jugador de la Lliga l'any passat, una Lliga on el Barça va ser campió, va ser Lamin.
Sí, es que es verdad. Ha sido el mejor de la Lliga, sí.
I a mi me lo darías...
Hablamos del Balón de Oro. Hablamos del Balón de Oro, que en teoría tienes que, con un año de Mundial, tiene que brillar el Mundial o la Copa de Europa, la Champions, como por encima de ellos, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza metido. A mí este trofeo no me gusta, no me interesa, es un tema que no me interesa mucho. Pero, por ejemplo, yo dije, pues yo soy abogoso, doy a Ferran, que metió un gol en la final del Mundial. Es que metieron un gol
pero
en la final
no del
Mundial.
Pero no ves para un gol y
una mano. Bueno, mire, yo Javi... Yo Javi...
No, no, Lamin, no, Lamin.
¿Me lo darías a mí o no?
A mí, yo, por ejemplo, se lo daría a Mikel Merino. Me encanta Mikel Merino.
Esa me gusta, mira, ¿ves? Ese es nuestro caballito conjunto, Javi.
Mi caballito.
A Merino y Meana, que aprenda Meana.
A Raúl.
Me encanta, Merino me encanta. Claro, que tenemos... Si empezamos a decir nombres, Fabián. Pero es que Fabián ha hecho un año... jugó el primer partido, lo quitó Luis de la Fuente.
Però si no és tan difícil. El millor de l'any passat va ser Lamine Yamal. I quin és el millor jugador del món? Lamine Yamal. Doncs li dona Lamine Yamal ja.
Bueno, está bien. Bueno, si no te digo que no. Yo te digo que a mí me gustó Rafinha más.
Bueno. Javi, te mando un...
Me gustó Kvaratskhelia, me gustó Harry Kane. Claro, es que para gustos colores.
Te mando un abrazo, que quedan 10 minutos
yo
para
también,
que hable Mourinho.
Un abrazo fuerte ahí.
Un abrazo, cuidaros. Javi.
Adeu.
A Fermín, se odia a Fermín.
A Fermín, que no pudo del Mundial.
Me encanta Fermín.
Chao, Javi. Jo crec que el podi de la pilota d'or haurien de ser-hi Lamine Yamal número 1, Rodri número 2. O sigui, que aquests dos no siguin al podi, a mi em semblaria una presa de pèl. I del tercer, pues, no sé, un
doncs
del
mateix.
París... m'encantaria que fos Cubarsí. M'encantaria
no, no crec, perquè al final...
Està a un nivell. No sí, tinc... Pau Cubarsí,
sí.
No però tinc que és de el millor... O sigui, que un nano de l'Estanyol, fill de Fuster, sigui el millor central del món amb 19 anys, sí. Em sembla una autèntica barbaritat que no hem assimilat encara perquè li donem normalitat.
Sí, sí,
però
sí,
com
sí,
està Pau Cubarsí?
Sí que ho hem assimilat, jo crec, i és evident. El que passa és que és central.
Ja. Yeah.
No, però 19 anys, bueno, és la mateixa edat que Lamine Yamal.
És el Lamine de la defensa, ho va definir perfecte Hansi Flick.
Sí,
el Lamine de la defensa.
I estaria molt bé que se'l reconegués.
Serà o sigui, Premi Copa.
Serà
el millor jove.
El Golden Boy. El Golden Boy i tal. Sí.
Ja va ser el millor jove al Mundial.
Exacte, vull dir, jo crec que ja està tenint reconeixements individuals més enllà dels col·lectius que tothom li reconeix. Però això de... Clar, o sigui, pensa una cosa, Lamine, Rodri i Cubarsí. Són tres del Barça.
Bueno.
Això només ha passat una vegada, que sí. És el 2010.
No, i
és evident que Rodri, si el guanya, no serà pel que ha fet el Barça, però jo crec que Rodri... no estic d'acord, perquè és cert que ha sigut el millor del Mundial, reconegut oficialment per la FIFA, molt pes, però la temporada de Rodri amb el seu club, a Manchester City, no va ser una gran temporada. Per tant,
ja,
entenc que ha de sumar tot.
Però l'MVP del Mundial.
No,
l'MVP del Mundial ja ha de ser.
Bueno,
perquè és
sí,
el millor
segon,
futbolista de la competició
segon.
Més important
jo
del món.
Per mi, segon, no. Perquè valoro molt...
Bueno, no, en el podi.
Valoro molt, a més enllà dels títols col·lectius, també les estadístiques individuals, perquè al final, si és un títol individual, has de valorar estadístiques individuals. O sigui, no pot ser que diguis, no, és que com que ho ha guanyat tot, llavors és millor... Ho dic perquè Messi, a vegades, no ho havia guanyat tot, però per mi seguia sent el millor. I havia de ser pilota d'or. I ho dic també, i encara que estigui elogiant a algú que no és del Barça, que és precisament Mbappé, jo crec que Mbappé, malgrat tot, sí té sí. Algunes opcions de ser pilota d'or.
És el màxim golejador de la història dels Mundials,
no,
amb tres Mundials.
I el pitxitxi de la Lliga, malgrat que el seu equip no va guanyar la Lliga, per tant...
Però sí, a la Lliga es va borrar, en el moment de la veritat. Quan,
tot el que vulguis.
En el moment
tot
on estaven els seus companys patint, estava a un vaixell de vacances...
Tot el que vulguis, però per mi, primer Lamine Yamal i després, si hem de jugar, jo crec que em va bé.
Jo ficaria, mira, un top 5. Jo et faig un top 5.
Ara, també et dic una cosa. Mm-hmm. Ojo, Messi.
Ah, jo et faig aquest top 5. Mira, Lamine Yamal, Mbappé, Rodri, Messi, Cubarsí. Aquest és el meu top 5 de la pilota d'or. En fi, 12:51, va, anem a la recta final d'aquest Què t'hi jugues, perquè ahir vam conèixer els límits de plantilla i es confirma que el Barça està en normalitat, que està en l'1-1 i que veu el seu límit de plantilla incrementat. Albert Llimós, bon dia.
Bon dia, Santi. Sí, com dius, el Barça podríem dir que respira, l'asfixia que suposen aquests límits que fixa la Lliga de Futbol Professional a l'hora de gastar en la plantilla, agreujats, podríem dir, a la situació econòmica del club des del Covid, s'ha rebaixat i moltíssim, sobretot gràcies a la capacitat de l'entitat de Joan Laporta de generar més ingressos i també de rebaixar les pèrdues ordinàries. Això, com deies, permet que el límit dels salaris i dels fitxatges del Barça tingui ara mateix 150 milions més que no pas al febrer, a principis de març, bé, quan es van donar les últimes dades de la Lliga. Es passa d'aquests 432 a 582 milions. Aquest límit inclou també, ja ho hem explicat moltes vegades, el cost del filial, del planter i també de la resta de seccions. En aquest acte que va fer ahir la Lliga, a la tarda, el president Javier Tebas va voler matisar que el deute del Barça, que recordem que aquesta mateixa setmana hem sabut que ha crescut fins als 2.441 milions bruts, inclòs tota la part de l'estadi, no és un problema perquè el Barça genera moltíssims diners.
Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? Porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar.
Javier Gómez, el director general de la patronal, ha estat encarregat d'explicar els números de la resta dels equips, també de fer les primeres explicacions i també de parlar del canvi d'escenari que ha viscut el Barça en els últims anys, que recordem que va arribar a tenir una situació molt complicada a nivell d'aquest cost salarial. La temporada 2027-28, ho hem explicat aquí al Que t'hi jugués, el Barça tornarà a Montjuïc durant uns mesos. No serà, per tant, l'escenari ideal, menys públic, però, tot i això, Gómez ha obert la porta a que el Barça pugui aguantar i mantenir-se en la regla de l'EU del fair play financer.
No estar en el campo terminado es peor que... O sea, estar es mejor que no estar, ¿no? Pero las cifras también han sabido adaptarse a esa situación. Las cifras de ventas de entradas de en Montjuïc son muy buenas. Y luego hay otros aspectos que también ganan, ¿no? Que gastos que no tiene.
Les xifres del Barça queden molt lluny de les del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions, el que més, amb molt més marge que no pas els blaugranes.
Déu-n'hi-do, gràcies, Imos. Bones notícies pel Barça, que com a mínim, de moment, està dins la normalitat i no ha de patir per estar accedit.
Sí, això que hem anat venent, perquè també surt del club, que aquest any s'han fet moltíssimes més operacions de les que s'haurien d'haver fet, perquè l'any que ve es farà menys, jo no ho acabo de tenir massa clar, perquè en èpoques de vaques flaques, magres, el Barça també ha fet operacions molt importants, potser amb les palanques. Ara les palanques, com que la normativa la van canviar perquè sí, no es poguessin fer palanques, bueno, en tot cas, el que sí que em sembla un escàndol és el tema del Madrid.
Sí. És un club sanejat, Ivan.
No,
és un club completament sanejat.
Un club sanejat de què?
Què hemos hecho?
És que ens agradarà més o menys, però té una gestió sanejada.
Però què vol dir una gestió sanejada?
Té una capacitat de 800 i pico milions.
La pèrdua adquisitiva que ha patit per no poder fer concerts és enorme. No, i això estava contemplat als pressupostos.
Pinus comparat amb un pressupost de 1 i pico milions.
No, 800 i pico milions de límit salarial. Però és que, a més, tenen la llei Mbappé, que fiscalment afavoreix també que els jugadors no només vagin al Madrid, sinó a l'Atlètic del Rayo. Un club sanejat, tu. Escolta, no, clar, sempre. El Madrid sempre té tot sanejat i ens ho hem de creure.
Està sanejat.
Està tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
Escolta, no vull...
Tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
Home, no, però això sembla. I això tens tota la raó.
Tan sanejat no estarà quan ha de fer un pelotazo urbanístic i vendre no sé quantes hectàrees de la seva ciutat esportiva, no?
Són coses diferents, és a dir, el pelotazo, el pelotazo l'ha gaudit en diferents èpoques de la seva història, ara és un d'ells.
Sempre, en diferents èpoques, no, sempre, tota la història.
Això no treu que sigui un club que econòmicament ha fet millor les coses.
Muy bien hechas.
No tinc temps per més.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.